A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs vinga, va, anem amb, anava a dir, sin pressa, però sin pausa, a intentar explicar el garbuix important que hi ha al voltant d'aquesta sentència, aquest decret, aquestes lleis hipotecàries i aquestes comissions que surten de sota les pedres, oi? I que, bé, potser totes no s'haurien de pagar. Gerard Gasset, bon dia.
Bon dia.
A veure... Per pujar la gent que ens escolta una miqueta en antecedents, què ha passat en l'últim mes al voltant de tot això? És a dir, hi ha una sentència, allò que hem explicat al principi, hi ha una sentència, d'aquesta sentència després queda revocada per una decisió del ple del Tribunal Suprem, que després queda anul·lada a partir d'un nou decret que fa l'Estat. Més o menys és això?
Sí, paraules diferents, però bueno, sí. El que va haver-hi va ser la primera sentència que va sortir 16 d'octubre del Tribunal Suprem. En qüestió de pocs dies, aquella mateixa setmana, no et sabria dir els dies concrets, però després del dia 16 van venir dues sentències més, per tant hi ha tres sentències en el mateix sentit, en el sentit de l'impost d'actes jurídics documentats, impost que genera quan es demana un crèdit hipotecari, corresponia pagar al banc en comptes de a la persona, com fins ara venia passant fa anys i panys. Vale. A partir d'aquí, sí que aquest és l'inici, i el detonant. Llavors, el problema és...
El detonant, m'aturo aquí un moment, que canvia la doctrina, en principi, que s'estava aplicant fins aleshores.
Sí, de 20 o 23 anys enrere, sí, que ha mantingut sempre aquesta sala contenciosa administrativa. A la interpretació de lleis tributàries, són lleis administratives, qui té decisió és la sala tercera. Hi ha diferents sales, ho vaig explicar. La sala tercera s'encarrega de temes contenciosos administratius, urbanisme, en fi, tot el que és matèria administrativa, que no és civil. Llavors, les sales tenen seccions, perquè tenen molta feina i van dividint urbanisme, doncs, tot és sala tercera, contenciós administratiu, però dins d'aquesta sala hi ha seccions que s'encarreguen d'urbanisme, tributs, tot és contenciós, o sigui, tot és administratiu, però dins de l'administratiu hi ha diferents àmbits.
Hi ha especialitats.
Llavors, l'àmbit tributari li correspon a la secció segona, està repartit així. I aquesta secció segona és d'on surten aquestes tres sentències, la primera del 16 d'octubre i dos més.
Per tant, és un problema entre sales, entre seccions de sales.
Sí, exacte, entre les seccions, diverses seccions, de la mateixa sala tercera, contenciós administrativa. Llavors, en el moment que això va sortir, doncs el que va fer el president de... van ser dues persones que van actuar, una, el president del Tribunal Suprem com a president de totes les sales, i llavors a través de l'interlocutor que té aquesta mateixa sala, cada sala té un president, que és el Díez Picazo. Llavors aquest senyor, que és el president de la sala tercera, l'administrativa, el que fa és, de fet, aturar qualsevol altra discussió, qualsevol altre plet que estigui pendent de resoldre, perquè al Tribunal Suprem arriben molts plets, de vegades de la mateixa temàtica, perquè arriben de tot arreu d'Espanya i pot haver-hi el mateix conflicte i es presenta. Vale. Llavors el que fa és aturar-ho perquè sap que hi ha més d'un recurs que es planteja resoldre aquest mateix supòsit, a qui li correspon pagar l'impost. I com que hi ha hagut s'ha resolt un primer, que és aquest de la sentència del 16 d'octubre, un primer cas, i ha canviat radicalment, ha fet un gir i ha canviat i l'incoloma l'impost al banc i no a la persona, doncs clar, ho atura. Atura, però no vol dir que revoqui ni suspengui, s'ha dit de tot. És igual, és normal, però és per posar les paraules correctes. Ni es va suspendre ni es va revocar. El que es va fer és simplement aquella sentència, una sentència de per si mateixa. No crea jurisprudència, una. Si és que no ve de la sala sencera, la sala tercera, l'administrativa, ve d'una secció, que és la segona. Llavors, això sempre passa tot al Suprem en si. Perquè hi hagi jurisprudència, vol dir perquè la resta de gent es pugui beneficiar o empitjorar, del que es digui en aquesta sentència, si ve per part de la sala sencera, o sigui, de totes les seccions constituïdes en ple, que és quan es diu que està tota la sala constituïda en ple, una sola ja serveix. Però en aquest cas el que es va fer és una sentència, primera, 16 d'octubre, de la secció, una secció només. Llavors, perquè hi hagi jurisprudència de sentències que dicten les seccions, han d'haver-hi dos. Què va fer el president de la sala tercera? Suspendre qualsevol altra resolució, o sigui, qualsevol altre tràmit de qualsevol sentència que hi hagués pendent de redactar i publicar d'aquesta temàtica, perquè només amb una que s'havia publicat de la secció segona no creava jurisprudència més que per aquell cas concret. L'empresa aquella madrilenya arriba a Espacia Madrid. Llavors, el resta de gent no. I per això es va dir que el president de la sala tercera el que va fer és abocar, agafar l'agenda i dir qualsevol altre d'aquests casos idèntics que s'hagi de resoldre el passarem convocant un ple. Llavors vol dir totes les seccions, no sé quantes són, 4 o 5 seccions que formen aquesta sala tercera, que sumaven 30 o 30 no sé quants magistrats, ens reunirem i discutirem altres recursos que hi han en el mateix sentit. A qui li correspon pagar això? Tot i que ja hi ha hagut una sentència, però que de per si no és extrapolable a la resta de persones.
No havies dit que n'hi havia hagut 3 de sentència?
Sí. Ah. El que no sabia el president, perquè vegis on arriba, el que no sabia el president d'aquesta sala tercera és que ja hi havien 2 sentències més que no s'havien comunicat als procuradors, a les parts, que eren de la mateixa empresa Rivas Vacia Madrid, perquè va impugnar diverses liquidacions, i van arribar idèntics recursos de la mateixa temàtica.
El mateix tema i el mateix jutge va jutjar i arriba a la mateixa conclusió.
La mateixa secció segona, els magistrats de la secció segona, que van fer la del 16 d'octubre, van fer una altra de 18 i 22 o alguna cosa així. Hi ha 2 sentències més. Què passa? Que no estaven publicades, però ja no es poden desfer, tot i que no s'hagin publicat, perquè ja estan fetes. Llavors, clar, creen jurisprudència en el moment que es publiquin, perquè no són 2, seran 3, que és el que va passar. N'hi ha 3. El que fa és, igualment, agafa alguna, perquè com hi ha tants recursos de la mateixa temàtica, és igual, n'hi ha 3, però aboca algun més que queda, perquè quedava algun més, al ple. I és el que ha fet. Va haver-hi el 5 de novembre, 5 i 6, em sembla, 2 dies, van agafar altres recursos del mateix i els van passar al ple, en el ple de la sala tercera. Llavors, són totes les seccions, aquestes 4 o 5 seccions, entre la que es troba la secció segona, que va fer tot aquest canvi, també estan ells, però també estan amb la resta de seccions, que són 3 o 4. I en el ple, el que es va fer no és revocar, simplement és, van canviar, van tornar a interpretar, perquè és el que fan quan hi ha un buit legal, que és el que hi havia fins aquest moment, van interpretar en un altre sentit, en el sentit que venien interpretant feia 20 anys.
És a dir, el que havia guanyat en el seu dia, que era Rivas Vacia Madrid, doncs ja ho tenia guanyat, per això no es revoca, però a partir d'ara, teòricament, es passava a interpretar com abans d'aquella sentència.
Per la resta de gent, sí.
Per la resta dels morals.
Perquè el que es va fer és adoptar una decisió d'aquest... O sigui, aquesta decisió la van adoptar en nous recursos, resolent nous recursos que quedaven pendents, sí, en forma de constituïts en sala. Per tant, vincula. Vincula per tothom, crea jurisprudència amb una única, que és el que han fet. Què passa? Que les 3 sentències que ha tingut aquesta empresa li afecten amb ella, es beneficiarà de la devolució de l'impost, però a càrrec del banc, però és un cas, aquests 3 casos concrets d'aquesta mateixa empresa.
Passen a ser un cas particular.
Exacte, però és molt curiós, perquè els altres recursos que s'han resolt i que en el ple i que han servit per tornar a la doctrina d'abans, també són de Rivas Vacia Madrid. Per tant, Rivas Vacia Madrid, en qüestió de 20 dies, té 3 casos que podrà recuperar l'impost i 3 o 2 o 3 més que s'han resolt de cop que no.
D'acord.
Com a mínim és curiós.
És a dir, s'ha generat una jurisprudència contradictòria, podríem dir.
La més efímera, o sigui, ha durat 20 dies. Sí, sí.
Perquè la gent ens entengui, i abans d'arribar al decret del govern, que és l'endemà, sí, sí, però abans d'arribar al decret del govern... durant 20 i pico d'anys s'ha estat considerant que aquest import de l'impost d'actes jurídics documentats havia d'anar a càrrec del banc. I en canvi, en aquestes 3 sentències efímeres, es considera que ha d'anar a càrrec, perdó,
o sigui, al revés,
sí, al revés, ja, ja, que ha d'anar a càrrec del contribuent o de l'adquirent,
sí, sí,
i en aquestes 3 que ha d'anar a càrrec del banc. Què justificava una cosa i què justifica l'altra?
Tot això ve d'un buit, un buit, una falta de previsió que hi ha amb una llei que parla d'aquest impost i del de transmissions patrimonials. No em facis dir els números i dates de la llei, però això és 95 o alguna cosa així. Aquesta llei és bastant, ja té un temps. Llei que, com tota llei, després té un decret que la desenvolupa. Llavors, a l'hora de... Això ve de l'època de Felipe González. A l'època de Felipe González, quan va fer aquesta llei, no es va preveure, clarament, en el cas de l'impost d'actes jurídics documentats, es van saltar, és una deficiència. No van dir a qui li corresponia. Si bé en transmissions patrimonials sí, que és l'impost que hi ha quan compres, però en l'impost d'actes jurídics documentats no. Llavors, en el reglament que desenvolupa la llei, van solucionar allò que no preveia la llei, que era que pagaria aquest impost qui demanés el crèdit, entenent com a subjecte passiu el que demana el préstec. I això van fer via reglament. I el que ha fet el Suprem, aquests 20 dies que va durar, va ser dir que via reglament no es pot preveure una cosa que no preveu la llei. O sigui, el reglament és una cosa que t'ensenyen a la facultat el quart dia. Els reglaments desenvolupen, però no poden arribar allà on no arriba o no preveu la llei.
No aporta elements nous.
No. Llavors, per això el declara nul, aquest article, no sé quin, 68.2, sí, sí. D'aquest decret, perquè és via decret que preveuen el subjecte passiu.
Llavors, la pregunta, com és que hem trigat 20 anys a que algú se n'adonés que en una sentència podia dir que, a veure, que si no estava escrit el reglament això no ho podia desenvolupar?
Pues que situacions així n'hi ha a porrillo, totes les que vulguis, perquè fer lleis és la cosa més barruera, si em permets, que... Si poguéssim estar allà el dia que la redacten, la comissió que la redacten, què pensen quan la redacten i totes les possibilitats, de vegades t'enredes tant que
sí,
és però, una deficiència a l'hora de redactar les lleis.
No plantejo que òbviament hi ha una deficiència en la redacció de la llei, sinó que fins al cap de 20 anys no surt una sentència que posa en qüestió aquella deficiència.
Partint de la base que els jutges no tenen per la seva feina, no els hi paguen per anar amb una lupa mirant les lleis que fa el Congrés.
Ja, però
és la gent o un afectat que ho ha de portar.
Una cosa
i s'ha portat diverses
per
vegades.
Per això.
I s'ha resolt diverses vegades. I
sempre en la mateixa...
Sí, i fins i tot això ha tingut ocasió d'anar alguna vegada al Tribunal Constitucional per allò de que els impostos han de seguir, perquè hi ha matisos per poder anar al Constitucional, de proporcionalitat, ha de gravar riquesa. Què s'entén per riquesa? El banc o el client, no? Quan dona un préstec. I això va ser motiu, hi ha matisos per poder-ho portar al Constitucional. S'ha arribat a portar i el Constitucional ha dit en alguna ocasió que està bé fer així, ja està, vull dir que podia pagar perfectament la persona que demanava el crèdit.
Perquè allò que es deia, a veure, l'impost què grava? És a dir,
l'impost...
Perquè la base, anava a dir la mar dels ous, de tot plegat és això. Què grava un impost?
Els actes notarials, o sigui, el fet d'anar notari. És el que grava.
D'acord, i aleshores... L'impost l'ha de pagar qui se'n beneficia de l'operació o...
O sigui, aquí hi ha dues discussions. Una que és la més, diguem-ne, molt tècnica, que és la que m'he explicat ara, que reglament no, via reglament no es pot desenvolupar una cosa que no preveu la llei, bla, bla, i que per això s'ha declarat nul aquest article i va quedar en el limbo. Però, clar, perquè no quedés en el limbo, després van omplir aquest buit dient interpretem, perquè no pot crear-se un buit, o sigui, es crea. Però a partir de que es crea un buit, perquè ho fan els jutges que eliminen aquest article, ells han de preveure fins que el legislador ho reguli en un altre sentit, però com els jutges no poden fer un buit i ja està, llavors el que fan és interpretar. Perquè han fet un buit i han d'interpretar-lo. I el que han interpretat és això, que l'interès en el notari, en aquest impost,
és de
l'interessat és... En aquells 20 dies va ser el banc, perquè deien que l'interessat en muntar tota aquesta operació amb tantes garanties, passant per notari, anant al registre, per resumir-ho molt, tot això l'interessat és el banc, que el dia de demà, quan tu no paguis la hipoteca, si és que no pots pagar, anirà al jutjat amb un procediment especial i trobarà el pis en 4, amb certes garanties, no? Llavors, és una cosa que beneficia el banc, en la tot és igual. O sigui, quan ens deixen diners, ens poden deixar diners igual que et deixen menys import, jo què sé, un préstec personal, te'l poden deixar perfectament amb un contracte privat signat a l'oficina del banc. Que passa que, com en aquest cas poses en garantia, demanes molts més calés i li poses en garantia un immoble, doncs ells volen assegurar més que en cas que no paguis podran executar amb més privilegis, més ràpidament, aquesta garantia que tu estàs posant en cas d'impagat, que és la vivenda. I per això que van al notari, després ho posen al registre de propietat, que apareixerà la càrrega en l'immoble quan tu vegis una nota simple. Però totes aquestes formalitats interessades al banc. i per això es deia, en aquests 20 dies que han donat aquesta sentència, que era l'interessat i que, per tant, era qui havia de pagar l'impost.
I després de la sentència es va tornar a la dinàmica anterior en la qual s'entén que l'interessat és qui vol el pis.
Sí, exacte, s'ha tornat al punt d'abans.
Tot i que després, 24 hores més tard, surt el president del govern...
Això és el cost zero, vull dir, això no té cap... Això és cost electoral zero, perquè la banca ja havia assumit amb la sentència que ha durat aquests 20 dies, aquesta sentència la banca tenia més que assumit que en endavant pagaria ella l'impost. Uh-huh. El que li preocupava a la banca, que per això després de seguida hi ha tot aquests trejemanejes, hi ha el president i la sala tercera i es reuneixen i hi ha fumata blanca per tirar enrere, el que li preocupava a la banca era una decisió amb caràcter retractiu. De 4, de 3, de 2, de 1, de 83, és igual, la banca no volia sentir parlar de retractivitat.
D'acord.
És a dir, això és el que no aconseguia, que s'ha aconseguit per la banca.
És a dir, per tant, tenim ara sobre la taula dos escenaris. Les persones que fan una hipoteca a partir d'ara i que, per tant, s'acolliran al benefici que l'atorga el decret que ha signat el govern, i les persones que havien signat una hipoteca fins ara, que s'hi van pagar, com exceptuant Ribas García Madrid, en aquests tres casos tothom va pagar, no podran reclamar.
L'impost, ara per ara, no és aconsellable. Jo ho vaig dir el dia que vaig venir fa un mes, que de moment s'havia de mirar a veure què deia el Suprem. I mira, no anàvem tan perduts. S'han passat de frenada perquè han tornat a tirar enrere el que havien dit, però calma. Calma, perquè no és millor esperar, com altres ocasions en temes de consumidors i usuaris ha passat, perquè és possible que algú pugui qüestionar-ho en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea una qüestió prejudicial. Sempre s'ha de trobar un encaix, perquè això és tema tributari. En tema tributari hi ha sobirania de l'Estat en quines situacions, quins fets grava. Això és política tributària. I, per tant, és molt intern com per portar-ho a la Unió Europea. Ara bé, tot el tema de la Unió Europea sempre és, sobretot, consumidors usuaris, directives, drets de consumidors usuaris. Bueno, reconeixeràs amb mi o convindràs amb mi que hi ha una esfera que és limítrof, que toquen consumidors, matèria de consumidors usuaris amb impostos. Amb hi ha una frontera tributària i de consumidors usuaris. Per tant, s'ha de trobar un encaix...
Per la via de l'impost no hi ha res a rascar, no. Però en canvi, per la via de que si aquest impost és just o grava alguna cosa que definitivament doncs, té un interès i té una contraprestació...
La discussió de a qui beneficia i, per tant, qui és interessat i, per tant, qui l'ha de pagar. Aquesta discussió, en el marc d'una operació entre un consumidor, usuari, per feble, i una part forta predisposant, que és l'entitat bancària professional, és dret de consumidors usuaris. I, per tant, hi ha la directiva 93 que es pot portar a la Unió Europea i es pot preguntar una qüestió, o sigui, es pot com a mínim preguntar, després ens diran sí o no, es pot preguntar.
La qüestió prejudicial sempre la presentaria un jutge, no?
Un jutge, sí.
És a dir, això seria una demanda d'algú?
O d'ofici el jutge també ho pot fer, en el decurs d'un plet. Té dubtes per resoldre allò que li proposen les parts i ho planteja. Normalment ve via... que alguna de les parts litigants en un plet li proposen al jutge, normalment la part actora, que és qui porta el consumidor.
D'acord. Aleshores, per tant, d'entrada, no recomanes?
No, això no, ja és una qüestió... no es recomana, no. No, perquè hi ha altres partides que s'han vingut reclamant fins ara, que és, ja ho he dit, taxació, gestoria... parlem de la gent que ja ha desemborsat, vull dir, no de la nova situació. Gent d'abans, que no ha fet encara una hipoteca, la gent que ja ha pagat una hipoteca, podria reclamar despeses, totes les que té una hipoteca, menys l'impost.
D'acord.
Ja està, fins aquí. I l'impost el pots deixar aparcat, perquè si tu ara t'aventures i demanes coses que saps que d'aquí, a nivell nacional, no et donaran, i és previsible, ojo, hi ha jutges que, tot i que estiguin per sota del Suprem, a l'hora de resoldre el teu cas, tiren per lliure, que els hi han. Els hi han.
Però després l'entitat bancària...
El problema és que l'entitat bancària recorrerà, anirà a l'audiència provincial, que és el següent, en apel·lació... I les audiències provincials acostumen a ser molt conservadores i es deuen al que ja, perquè estan molt més a tocar de... Quan més a dalt, es tanquen més portes a nivell intern. Al revés, a nivell extern no, quan més a dalt, en principi hi ha més imparcialitat i és millor. I tots els drets que s'han aconseguit per la gent consumidora i usuària han vingut via Tribunal de Justícia Unió Europea.
D'acord.
Llavors, esperar. En resum, esperar. Això no vol dir que no es pugui litigar per la resta de partides. Sempre he posat l'exemple. En el cas de Catalunya, un crèdit de 150.000 euros té unes despeses a 3.000 euros. Crèdit, no compra-venda, demana crèdit. 150.000, 3.000. D'aquests 3.000, la meitat és l'impost d'actes jurídics documentats. Llavors, es tracta de valorar si en aquest escenari hipotètic d'exemple vull demanar 1.500, on vull esperar i demanar els 3.000. Si és que el dia de demà arriba a la Unió Europea i el tema de l'impost el pots afegir. El que no es recomana és demanar-ho tot, els 3.000, dintre de, en l'exemple dels 150.000, els 3.000, dintre del qual hi ha la partida de la meitat dels 1.500 a l'impost, perquè si no te'l donen, tu no pots demanar dues vegades el mateix. Si més endavant la Unió Europea canviés de criteri i desautoritzés el Tribunal Suprem, que en alguna ocasió ha passat, com a les clàusules sol, i digués que sí que el podries recuperar, no podries perquè tu, en el teu cas, ja ho has demanat i ja se t'ha resolt i tens sentència. I tot i que la sentència s'hagi resolt amb una normativa interna o amb una jurisprudència d'aquí interna de l'Estat que després ha estat desautoritzada per la Unió Europea, per un principi de seguretat jurídica, les sentències, quan passen 20 dies, són fermes, si no es recorren per cap de les parts. Sentència ferma, cosa jutjada, no es pot tornar a discutir. En tot cas, quedaria oberta la via de responsabilitat patrimonial contra l'Estat per haver aplicat una jurisprudència que la Unió Europea ha desautoritzat. Que hi ha gent ja que li ha passat, però això és una ida de olla.
Sí.
Sí, és igual, millor no ficar-s'hi.
No, anava a dir... Però sí, això... ja és difícil d'entendre la part fàcil, imagina't la part difícil.
Però això passa amb les clàusules sol, sí, que sí. Hi ha gent que ha recuperat una part només, 13 en endavant, que és el que deia el Tribunal Suprem, i després la Unió Europea va permetre tornar-ho tot, tota l'afectació de la retractivitat sencera. I hi ha gent que, depenent de si en el seu moment ho va demanar tot o no, pot litigar ara per aquesta diferència del 13 enrere.
D'acord,
per això és important dir, no litigar allò que saps que no et donaran i deixar-ho aparcat per més endavant, perquè temps hi ha. Mentre tinguis el crèdit vigent, hi ha temps per qüestionar qualsevol de les clàusules que té un crèdit que és vigent.
D'acord. Per tant, el que ha de quedar clar aquí és que és millor no entrar ara en el joc aquest a l'espera de que hi hagi moviments. És possible que hi hagi moviments? Poden haver, perquè si hi ha una qüestió prejudicial, voldrà dir sí, que algú haurà presentat un litigi i aquest litigi acabarà en una qüestió prejudicial.
Sí, segurament les parts més interessades són aquelles que defensen un conglomerat de gent que acostumen a ser associacions de consumidors usuaris.
D'acord. Aleshores, millor esperar-se a que això es produeixi, perquè a més la inseguretat legal que diguem que més o menys tothom pot haver sentit durant aquests darrers temps haurà doncs incrementat la sensibilitat respecte d'aquest aspecte.
Jo no desaconsello litigar, o sigui, a mi no m'agrada aconsellar litigar per litigar, no m'agrada, soc molt contrari, al contrari de molts companys, però jo no, jo soc bastant conservador en aquest sentit, però només si és necessari.
Sí.
Però hi ha una cosa que sí que es pot fer afegint, per si la gent de vegades s'ho mira només des d'un punt de vista crematístic, des d'un punt de vista de calés. La comissió d'obertura és una comissió que també ja fa un temps que es va afegir en reclamació conjuntament amb el notari, amb el registre, amb la taxació i amb la gestoria. I l'import de la comissió d'obertura, que és un percentatge del que et donaven, de l'import concedit, acostuma a assimilar-se, si no igual, similar a l'impost d'actes jurídics documentats, que no reclames i que ara aconsello no reclamar. Però vull dir que una cosa pot suplir una altra. És un tema de valoració de cadascú. El plet en si és dels pocs plets que pots dir amb total garantia que no es perd. És molt arriscat dir-ho, però no es perd. Per què? És igual que un desnonament, oi? Que si no pagues un lloguer i ets el propietari, difícilment perdràs. Vale. Si no pagues un crèdit i ets al banc, trauràs el pis i te'l quedaràs perquè no t'han pagat el crèdit, difícilment perdràs. I amb un divorci sortirà en un sentit o en un altre, però tu per nassos et pots divorciar, més faltaria, no? Pues és un dels casos, com els que exposo, que tenen una solució més o menys ja redactada. Perquè la clàusula en si, que hi ha en les hipoteques, per la qual a tothom li incolomen indiscriminadament totes les despeses en sentit ampli i genèric que suposi fer el crèdit, ja està més que dit per activa i per passiva que això no és proporcional, que és una cosa que t'han posat per signar i que no has pogut negociar, que és predisposat i que és abusiu. I que ni tampoc t'han explicat per falta de transparència s'aconsegueix la nul·litat. Per tant, la nul·litat d'aquesta clàusula que t'ha imposat a tu totes les partides, la tindràs. El tema és, a l'hora d'entrar a valorar quines devolucions et corresponen de les diverses partides que vas tenir, que vas pagar, si et donaran una o no, o la meitat de la gestoria, perquè el jutge pot entendre que la gestoria també va anar a fer-te gestions a tu per posar el pis al teu nom i per liquidar impostos. Hi ha coses que potser es comparteixen amb el banc, hi ha coses que potser sí que només li encolomen al banc.
Aquí no hi ha una jurisprudència única?
Pues no, malauradament no. El problema és que va haver-hi una sentència a finals del 15 del mateix Suprem i no hi ha hagut cap altra. Llavors, després és que vivim uns temps en què, per bé o per malament, la justícia, per sota del Tribunal Suprem, no hi ha files tancades, no hi ha files hermètiques, perquè el Suprem tampoc dona una imatge precisament de serietat, d'interpretar, de no estar vengut a interessos, de fer la seva feina com l'ha de fer, potser com la feia fa anys enrere. I això que ha fet és també sensibilitzar els jutges inferiors de quan tu vas a litigar al teu poble o a la teva ciutat o a la teva audiència provincial, que s'allunyin de criteris que manté el Suprem, que és una mica estrany, perquè no hauria de ser així, però ho és, i fins al punt que moltes coses que se'ns han dit per part d'Europa desautoritzant el Suprem, no les ha preguntat, evidentment, a Europa el mateix Suprem, les han preguntat jutges per sota del Suprem, perquè qüestionen els raonaments del Suprem. Per tant, no és que hi hagi una jurisprudència, hi ha diverses jurisprudències perquè es van creant jurisprudències inferiors.
Per tant, al final, tot plegat dependrà de la sort, de a quin jutge et toqui.
No es perdrà. El que passa és que en el jutge que et toqui interpretaran un sentit més o menys ampli aquelles partides que t'hagi de tornar.
D'acord.
Igualment, aquí hi ha un avantatge dintre de l'inconvenient, que hi ha macrojutjats que coneixen de les causes i, per tant, un per capital de província. Un per capital de província. I així, a tota Espanya, pues, no sé quantes capitals de província voles que hi hagi.
50.
50, pues, 50 capitals de província, pues, diguem-ne que és més fàcil tenir una aproximació d'allà on tu vagis a interposar el plet al criteri d'aquell jutjat, perquè és molt gran i aparca molta territori.
El que passa és que aquests 50 jutjats...
El de Barcelona és el 50 bis.
Tenen moltes causes per resoldre.
Moltíssimes.
I, per tant, van amb un retard espectacular.
Sí, enorme. El que passa que jo sempre he dit el mateix. Tampoc ha de ser una cosa que ha de ser incentivi, perquè, mira, a diferència de les clàusules sol, si a tu el banc cada mes t'està cobrant, et molesta molt, no? I t'empipa molt o t'impossibilita pagar la quota de cada mes, potser fins i tot, si t'estan aplicant una clàusula sol, i el teu cas es resoldrà en 3 anys. Et pot fer molt de mal cada dia, perquè cada mes, perquè tu continues mentrestant. Però en un tema que tu ja vas pagar els impostos fa molts anys, el cas és posar-lo. El temps, tu ja ho vas pagar.
El carmelet el tindràs allà i ja quan arribi arribarà.
No, però ho dic perquè moltes vegades no és incentivar per incentivar com a advocat, no ho dic des d'aquest punt de vista, que no se malinterpreti, sinó és que moltes vegades falta de moviment per part de la societat contra lobbies, com pot ser la banca, que és un clar exemple, afavoreix a qui fa les coses malament, que és aquest lobby. I ha d'haver-hi més reacció.
La banca fa les coses malament?
Evidentment, una rere l'altra, però perquè ja s'ha instaurat en aquest... Una manera de fer que li va perfecte. Ja està, vull dir, això és així, i té la connivència de les instàncies de dalt, del Tribunal Suprem, però és que no és la primera vegada. En el tema de les clàusules sol, i sempre he posat d'exemple, la primera cagada que va fer el Tribunal Suprem, o sigui, ja allò olorava fatal, era en el 2013 la sentència de les clàusules sol. És una sentència que diu, ve a dir, en resum, nul·les, si no s'han ofertat amb transparència, no s'han explicat, nul·les, a la pràctica, nul·les totes, però els efectes retractius els posa un coto i diu, doncs del 13 en endavant, del 13 enrere no. I per què? Per criteris jurídics, que és pel que està el Tribunal Suprem? No, diu, perquè serien masses diners i seria un problema per la banca. No està per això el Tribunal Suprem.
Introdueix un element que no apareix a les lleis.
Exacte. I regula els efectes de declarar una cosa nul·la. De tota la santa vida, quan es regula una cosa es
això
declara nul·la...
Això és el primer de dret, no? Quan una cosa és nul·la, és nul·la, punt.
Una cosa
no
és nul·la,
no existeix.
Article 1303 del Codi Civil espanyol, que és de l'any 1800, o sigui, portem molts anys així, és nul·la, no ha existit, i per tant les parts s'han de tornar als efectes que s'hagin produït, com si no hagués restituït, com
Correcte.
Si no hagués existit.
Per tant, no pots dir nul, però des del 2013.
Pues
no.
Això ho va fer, llavors, és indicatiu...
I això ho va fer el Tribunal Suprem.
Sí, el 2013. I és indicatiu de que començava, com a mínim, a aflorar un mal.
Que és el que estem patint a hores d'ara, en molts nivells, eh? Estem parlant exclusivament d'hipoteques, sí. Però és que...
Això en quant a la resta de... En quant a la gent que ja ha pagat un crèdit, o sigui, que, perdona, que té un crèdit, que l'està pagant, que el té viu, i que ja ha pagat els impostos. El consell seria doncs, que deixi aparcat l'impost i que valori la resta de partides si vol o no
vol reclamar.
És un tema de calés, de que et poden tornar, no de que es perdi. L'escenari de la gent i la gent cap endavant, la gent que a futur o en breu o cap endavant vulgui demanar un crèdit, doncs s'atendrà una amb el tema de l'impost, el que s'ha canviat ara a correcuita el dia següent per part del govern espanyol, que s'ha previst en aquella llei del 95 del Felipe González allò que no es preveia en la llei, no en el reglament, que el subjecte passiu qui ha de pagar és el banc.
Per tant, passa a estar ben fet.
Està ben fet. Ara, 2018-1995, i hi ha una altra llei que s'està tramitant al Congrés dels Diputats, que és la llei hipotecària.
La llei hipotecària.
Que portem una sanció de 100.000 euros al dia, com a estat, per part de la Unió Europea, perquè portem 2 anys de retras.
Cada 10 dies paguem 1 milió d'euros.
Cada dia.
No, no, dic cada 10 dies sí, paguem 1 milió d'euros.
Exacte, per retras per no fer la llei.
Per no fer la llei com toca.
Sí, per part d'Europa. I ens estan apretant perquè si no començaran a posar sancions. Això són multes coercitives. Agafaran i posaran, jo què sé, m'ho invento, 100 milions de cop.
Total, ho paguem nosaltres igual.
Igual. S'està retrasant molt també doncs, per pressions de la banca, a veure en quin sentit s'està redactant o no aquest. Llavors, el tema que hagin fet que això ho pagui el qui ho demana, el banc, amb la llei nova, ho pagarà el banc, doncs a la banca tampoc és que li faci un gran mal, perquè ja s'havia fet la idea amb les sentències...
Ja havia provisionat.
Bueno, ja sabia que en endavant pues, li tocaria pagar.
Perquè, de fet, aquesta mateixa setmana sortien aquestes notícies que a partir d'ara les despeses de notaria també anirien a càrrec de... Això és part de la llei hipotecària que s'està negociant ara mateix al Congrés.
Exacte, i això forma part d'abans de veure en forma de llei quan ho aprovin, en dinàmiques de funcionament d'allà fa uns anys, que la banca, si potser no està en crèdits que s'han fet fins ara, que s'estan fent fins ara, com que des de finals del 2015 s'està litigant per tot això de les despeses i el notari, el registre, com a mínim aquestes dues partides, notari i registre, la banca ja s'està trobant que els està tornant, perquè els condemnen a tornar-ho, perquè l'interessat és la banca, ja donen per fet que molts bancs, en temes de publicitat, venen fins ara, tot i que no era necessari, ja venien, diguem-ne, exonerant-te de pagar tot, menys l'impost. Ara ja tot i l'impost també, perquè el govern els ha obligat. Però al final, aquestes obligacions que fa el govern a la banca de satisfer notari i el registre, i que només pagaràs la taxació, en resum, tu... ja s'està plena així, ve funcionant així des de fa un temps. Moltes entitats ja no t'ho cobraven.
Ja s'han avançat.
Sí, perquè saben que després els hi pots guanyar i, per tant, ja no ho posen.
Eviten el litigi. El que passa és que el problema són els litigis vells.
Clar. És que portem un munt d'anys depurant malifetes que s'han fet en una època de bonança. Una rere l'altra. Multidivises, IRPH, clàusules sol... clàusules a despeses de Constitució, les comissions d'obertura, o sigui, és que és una darrere l'altra.
Ara m'ho permetràs, aquí els advocats heu sucat, eh?
Sí, tenim feina.
Ha anat bé, no?
Sí, ha anat bé.
Ha anat bé que algú fes les coses malament, oi?
Que algú fes les coses malament, sí.
És allò, quan més... Allò, aquell acudit,
mejor,
eh?
Mejor.
Sí, que l'enterramorts té més feina quan més gent es mor, doncs això. De tota manera... s'alvira, i anem acabant, s'alvira un canvi de comportament després d'aquests anys d'abusos?
Sí, però en el sentit de donar més informació, potser, el problema és si en aquest país tenim cultura financera. Tu és com a internet, pots tenir accés a un munt d'informació, i què?
Et poden aixecar la camisa igual.
Molta culpa, a veure... La gent tenim part de culpa. Jo sempre he dit, a l'advocat se l'ha de tenir més, o com a mínim s'ha d'afegir una tasca a l'advocat, que la gent no la té present, l'assessorament. abans de fer una operació tan important, que fas un cop o dos, potser, o un només a la teva vida, si ho fas, si no te'n vas a viure de lloguer, que potser és més intel·ligent.
I tenint en compte que
i demanes un crèdit, t'emportaràs potser un advocat perquè tens uns dies abans per mirar el redactat de l'escriptura del préstec que et farà el banc i tot això, i uns dies abans per anar a la gent. Et trobes que has de firmar el dia que vas a notari, però tens uns quants dies abans
per llegir-te. Per
llegir-te.
No ho llegeixes a la taula.
No, però bueno, pots demanar una còpia d'allò que tenen preparat per quan vas a firmar i portar-lo a l'advocat i que t'ho miri. I pagaràs bé, vull dir, gustosament la visita de l'advocat, perquè t'estalviarà potser, clar, em diràs, és que potser llavors si hi ha coses que jo no puc canviar, no? Em diu, és que això no està bé, no ho firmis, que no em donaran el crèdit. Bueno, però és que és igual, aquí entra dintre després d'un joc de competència, de que si tu no firmes per aquí potser aniràs amb un altre, ha d'haver-hi una, tornem-hi, ha d'haver-hi una reacció, una fiscalització, una cultura financera, una... demanar responsabilitats, ser responsable d'un mateix també les coses que firma, però tot això parteix de la base.
És a dir, quan un firma és responsable, però evidentment doncs, l'altra part, la contrapart que també signa, també és responsable de la
seva
contrapart.
Poso l'exemple molt clar, breu. Te'n vas a fer la declaració de la renda un cop l'any amb un gestor.
Sí.
I si la fas tu, tindries potser un l'hecatombe i et sortiria fatal, i no, perquè jo tampoc sé fer, a mi també me la fan. Però les conseqüències, te'n vas a buscar un gestor en qualsevol cas, oi? Un assessorament extern per fer una declaració de la renda, que tampoc és res de l'altre jueves, i la fas cada any. I que els efectes de que no la fessis bé tampoc serien gaire desastrosos, no? Vull dir, bueno, tindries una sanció, el que sigui, però pues, si te'n vas per a... això cada any ja ho tens al cap i ho fas, i te'n vas a buscar un gestor que et fa la renda, perquè quan una vegada a la teva vida fas un crèdit, no te'n vas a buscar assessorament. És canviar el xip.
Hem fet una miqueta, però està bé, com a mínim, plantejar. És a dir, dos missatges ens queda d'aquesta visita del nostre, ara li feien broma, l'entrada del nostre advocat de capçalera. D'entrada, la primera recomanació de no reclamar ara els actes jurídics documentats, però sí plantejar-se si val la pena reclamar la resta.
Exacte.
I segona, per la gent que ha d'hagi de signar a futur, assessorar-se.
Sí.
Buscar algú que els hi pugui dir mira, això que firmes està bé o això que firmes està malament però ho podràs reclamar després.
O t'estan dient que són aquestes condicions, ojo que potser el primer any però la resta no, però això surt per aquí, però això surt per allà. Però...
Correcte. Gerard Gaset, moltes gràcies. Em sembla que hem estat més o menys didàctics.
Sí, crec que
sí. I per tant, doncs, perquè és un tema molt, molt, molt complex, sí, però que afecta a la vida de molta gent.
I tant.
Gerard, moltes gràcies.
A vosaltres. I que sort. Vagi bé.